Estiu vespre.
Més informació a ib3notícies.com.
TV3 Ràdio. Som grans. Amb Natàlia Blanes.
Hola, benvinguts al territori radiofònic dels més grans de la tribu de les Balears. Per poder actuar, canviar i millorar la situació de les persones grans de l'arxipèlag, és imprescindible, abans, conèixer-ne la realitat. A això contribueix l'anuari de l'envelliment que des de l'any 2008 es publica a les Illes. Però sembla que fora de la comunitat autònoma també hi ha qui reconeix el mèrit d'aquesta publicació, com l'exministra socialista Matilde Fernández, de qui escoltarem alguns fragments de la lliçó inaugural que ha ofert recentment a Palma. En uns instants, a més, parlarem amb la directora de l'anuari, la catedràtica Carmen Orte. Aprofitant la setmana en què es commemora el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, han convidat també al programa la regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Palma, Sònia Vives, i amb ella parlarem sobre les polítiques municipals adreçades a la gent gran de ciutat i sobre la violència de gènere que pateixen les dones grans. Després, en els minuts que cada setmana dediquem a la salut dels adults majors, establirem contacte amb la Clínica Medivent de Palma per parlar amb el seu director, Enric Munt, sobre medicina i cirurgia estètica per majors de 60. I heu sentit a parlar del teatre terapèutic? Si no, seguiu amb nosaltres una estoneta, perquè cap al final del programa cridarem Nóscar Cortés, creador dels cursos del Teatre del Sa que imparteixen a Palma i que tenen alumnes grans com Nana García, que té 62 anys, i ens contarà la seva experiència. A la producció executiva de Som Grans hi trobam, com sempre, na Mireia Balasc. L'equip es completa amb Níker Hernández al comandament tècnic i a la màgia del so. Començam.
Els més grans de la tribu de les Illes Balears es troben a Som Grans, IB3 Ràdio.
En aquests primers compassos de Som Grans us duim avui una pinzellada, perquè no ho podem recollir tot, però sí volem fer-vos un tast, del nou anuari de l'envelliment de les Illes Balears. Aquesta edició ha estat marcada indefectiblement per la pandèmia de la Covid-19. Parlam amb la creadora i directora d'aquesta ja imprescindible publicació anual, la catedràtica de la UIB, Carmen Orte. Benvinguda al programa, doctora Orte.
Hola, Natàlia, bones tardes, moltes gràcies.
No és que em vulgui posar a l'alçada de l'exministra Matilde Fernández, però sí que estic molt d'acord amb ella amb una cosa, i és la necessitat de valorar l'anuari de l'envelliment que lliureu en aquesta societat des de fa 13 anys. És una eina fenomenal que, com va dir na Fernández, contribueix al nostre dret a saber i, per tant, a desenvolupar la democràcia. A més, el podem considerar també una eina pràctica sobre la qual pot-se construir noves polítiques adreçades a la gent de major edat. És una publicació que nosaltres tenim de capçalera i nosaltres també recorrem a ella amb assiduïtat per fer consultes o per, fins i tot, trobar inspiració pel programa. Dit això, quina sensació té vostè com a creadora de l'anuari de l'envelliment després d'haver-ne presentat la darrera edició davant diverses desenes de convidats presencials i també uns centenars que seguiren la sessió online? L'anuari arriba a qui ha d'arribar o està encara infrautilitzat?
Doncs jo penso que sempre volem arribar més encara més gent, no? Jo crec que en un moment de pandèmia, jo crec que més de 200 persones connectades i una trentena de persones en presencial, perquè no podien tenir més, vol dir que la gent està molt interessada, no? Després d'aquests anys són gent fidel a l'anuari. I després pues, hem entrat a dins, jo crec que dins d'on tenien que estar, dins el camp de la salut, dins el camp social, dins el camp de la prevenció i de la intervenció. Jo crec que a lo millor haurien de penetrar més en el públic de la gent gran. També tenim molt de públic de la gent gran, no? Tot, de fet, és una publicació que dins la Universitat de Majors pues, és de referència també, però sí que penso que dins el públic de la gent gran encara podríem penetrar més, no? Perquè és vera que si vas a la gent que pren les decisions, això està bé, però, clar, en definitiva, el dret a saber, no? El dret a saber té que veure en la particularitat de l'individu, no? De tenir aquesta publicació i poder anar llegint. A més, és vera que quan tens una publicació d'aquest tipus, o sigui, que no és una novel·la, no és un llibre de poesia, no és un llibre petit, o sigui, que són capítols així que donen la impressió de que han de ser com a molt densos, després quan te poses a llegir te'n dones compte de que t'identifiques amb molt d'ells, no? Des de les opcions de fer un voluntariat, com en entendre enguany, per exemple, no? Les conseqüències de moltes de les... Bueno, de la situació de la Covid-19 i de les mesures que s'han pres i un poc de lo que ha anat passant en diferents camps de la salut i de lo social. I vull dir que no resulta en el final, o sigui, no te resulta una publicació complexa de llegir, no? Ni difícil, ni siquiera avorrida. No ho és, perquè els autors pues, fan un esforç important didàctic de fer arribar. Però potser aquesta reflexió que fas és interessant, no? Aquesta de si mos falta més públic. Pues, a lo millor sí que potser hauríem de fer també més esforç en fer-la arribar a més gent, no?
Uh-huh. Ens apuntam i intentarà posar també manera, el nostre granet d'arena.
Clar, Natàlia, moltes gràcies. De tota manera, dic que nosaltres l'enviem a totes les biblioteques. Uh-huh. Així que, sens dubte, totes les biblioteques de la UIB la tenen. O sigui que és fàcil de consultar, però bueno, li donarem una volta més en això, uh-huh. En aquesta idea.
La Covid-19 ha marcat temes i inquietuds en aquesta edició 2020 de l'anuari de l'envelliment. Era inevitable, no? Quines lliçons hem d'aprendre de l'experiència de la pandèmia?
Doncs la veritat és que jo crec que hi ha moltíssimes de coses que no se diuen sobre la pandèmia, que no deim, no? Perquè, diguéssim, jo un poc ho compararia amb el que deim el backstage, no? Tu tens el guió de lo que interpretes, el teatre que interpretes, i ho dic en... Lo del teatre ho dic en lo que significa, lo que és important per nosaltres, no? Pues quan te contagiats, si podrem sortir, si no podrem sortir, si hi ha gent que ha mort, que no... Si no, saps? Diguéssim que seria aquest el guió de la obra, però hi ha molt de backstage darrere aquesta obra, no? Hi ha tot el que passa mentre passa la Covid, no? Tota aquesta gent que està patint les conseqüències i les està patint d'una manera que fins ara potser ningú ho hagués pensat, no? Pues aquesta gent que ja tenia problemes d'ansietat i depressió i això se li ha agreujat, aquesta gent que ja no tenia moltes relacions socials i això se li ha agreujat, aquesta gent que viu en unes condicions en precària a nivell de la seva vivenda i que doncs no ha pogut, bueno, pues té que li han tancat els serveis, no ha pogut gaudir no pot gaudir dels serveis que abans tenia, i la seva vida, la seva qualitat de vida ha empitjorat molt. Tota aquesta gent que està visquent a residències i no ha pogut veure els seus familiars o els ha vist molt poquet, s'ha comunicat molt poquet amb ells, quan ja aquesta comunicació com se va més difícil, quan estàs en una situació de separació com és una llar. És a dir, jo crec que ens ha mostrat tota aquesta cruesa de la realitat de lo que és la vida quotidiana, però duita a una situació extrema com és el no poder tenir unes relacions normals de vida quotidiana, no? D'anar a comprar, d'anar a fer les feines, d'anar amb els amics, d'entrar i sortir. Sí, jo crec que això ens ha revelat coses que no... Ens ha destapat un poc aquest backstage que te deia, no? I després, clar, hem hagut de concentrar molts recursos de salut en la Covid-19. I quan hem concentrat tots aquests recursos en la Covid-19, que lògicament era molt important i necessari, i encara ho és, no? Però hem deixat de fer altres coses, vull dir atendre problemes molt importants, que si no s'atenen com cal, doncs donen conseqüències ara i després.
I bé,
jo crec
factura.
Que això sí que ho passarà factura, i a més haurem de fer un esforç addicional en aquesta factura que passarà, sí.
Tiram de paraules ara d'Ana Matilde Fernández. Ella subratllava a la seva al·locució un punt important a tenir en compte de cara al futur. L'escoltam un segon.
Están cerrados con un precinto que parece que dicen aquí ha habido peste, está cerrado, o lo van a desahuciar, y con una cadena, con un candado. Es horrible la imagen. Centros de convivencia que están cerrados. Craso error. No digo que se abran para que 20 se pongan a jugar a la petanca, o al dominó, o a las cartas, ¿no? Porque la seguridad es necesaria, pero claro, los servicios y los profesionales que estén ahí atendiendo y reconduciendo las prestaciones que hacían, desde la comida a domicilio a cualquier atención de un fisioterapeuta que pueda necesitar, o de enfermería, o etc.
Entre d'altres coses molt interessants, també deia Ana Fernández que a Espanya, quan se tracta de gent gran, s'obre oci i manca prevenció de la dependència. Què cal fer per millorar aquest saldo? Escolta'm un segon també de Matilde Fernández i després en reflexionem.
Falta una transversalitat i una inserció en la comunitat. Hay más ocio que prevención de la dependencia y trabajo, formación, campañas, conferencias, y hay poco control público con mucha externalización.
Senyora Orte,
jo comparto això plenament, totalment, sí. Més te diré, Natàlia, te diria, jo avui estava fent classe, bueno, pues, connectada, no?, en videoconferència amb els alumnes, que feim aquesta mescla de presencial en grup petit i online en grup gros. I justament els hi comentava això, que realment dedicam molt d'esforços en el tractament i a la intervenció i dedicam molt poc a la prevenció. Quan realment estem parlant de coses importants, per exemple, la prevenció del deteriorament és de lo més important. La funcionalitat és de lo més important. Això està el número 1 per poder realment tenir un envelliment saludable. El número 1 és la prevenció. La prevenció de la disfunció. Així que no puc estar més d'acord. Està bé tenir oci, no li posaria pegues a tenir oci, tot i que no crec que sigui necessari que sigui especialitzat en gent gran, no és necessari, se pot compartir amb tothom, però sí que jo penso que l'esforç s'ha de fer en prevenció. Jo estic total i absolutament d'acord. I també estic d'acord en el que comentava de tancar els serveis. No? Jo crec que una vegada que ha passat l'estat d'alarma més greu, penso que l'esforç hauria de ser en no deixar que estiguin tancats del tot, no? Sinó, bueno, pues a lo millor fer-lo, o sigui, tenir uns altres objectius, els mateixos que ella proposava, no? De reconduir a la gent que té diverses problemàtiques o diverses demandes o diverses necessitats en els serveis que necessita. Perquè el tancament realment el que ha fet és reduir les possibilitats d'accés a tots aquests recursos més de salut, socials també, i de salut. Sí, sí.
Carmen Orté, directora de l'Anuari de l'Envelliment de les Illes Balears, moltes gràcies per atendre la cridada de Som Grans i gràcies sobretot per la feina que fa el seu equip.
Moltes gràcies, Natàlia. Com vulgueu. Adéu.
Adéu, fins una altra. I saludem ara la Mireia Balasc. Hola, estimada.
Bona tarda, Natàlia.
Com estem?
Bé, idò, tal com explicaves, l'exministre el que va fer un repàs exhaustiu de la situació de la gent gran a Espanya. Bé, assenyalant, entre altres coses, com haurien de ser les polítiques socials, les bones polítiques socials. Ella diu que tots els aspectes que compleix l'anuari demostra que posar-les en marxa és possible.
Tienen que ser transversales, integradas e integrales. Eso es el trabajo multidisciplinar de muchos actores institucionales. Tienen que ser sostenidas en el tiempo para que se arraiguen y a la vez ese tiempo esté a disposición de una evaluación y una corrección de efectos negativos.
Parla Matilde Fernández, que, com sentiu, ella entrava en directe des de casa seva i per això l'àudio no és tan bo com hauríem pogut desitjar. Una de les claus per millorar l'actuació per part de l'administració és molt simple: deixar d'elaborar propostes i posar en marxa les que ja existeixen. Ella parla de rutes traçades, de pràctiques que han funcionat i que l'únic que cal fer és recuperar, així de senzill. Una d'elles seria l'increment de la participació dels familiars en la presa de decisions dels centres residencials. Està convençuda que amb un funcionament menys jeràrquic dels geriàtrics s'haurien evitat al manco aquest 2020 moltes morts.
¿Creen ustedes que si en las residencias de las personas de más edad y las residencias de los mayores. ¿Hubiera habido órganos de codecisión y de participación? ¿Hubieran pasado las mismas cosas y cómo han pasado esas cosas? Mi respuesta es que no. Y si hubiera esos órganos vivos atendiendo a las personas y conectando con los familiares hacia el exterior y viendo con los profesionales cómo entre todos buscaban soluciones lo más rápidamente posible, yo creo que algunos de los resultados que hemos vivido, desgraciadamente, no se hubieran vivido.
Un dels aspectes que més va destacar Fernández és la necessitat de cuidar l'entorn de les persones majors, d'assegurar la seva integració i també la seva salut psicosocial. De fet, ella és la presidenta d'una ONG contra la soledat. És una defensora ferma de les cures a domicili i de les polítiques que promoguin la convivència de les persones. També aboga perquè tothom, tant si viu a un domicili com a un centre, utilitzi la xarxa pública de professionals de la sanitat. L'exministre considera que la Covid ha servit perquè la societat veiés que els geriàtrics les coses no s'estaven fent prou bé. En aquest aspecte destaca que convendria regular el sector privat, fer plans d'expressió de treballs als centres, recollir més informació i, sobretot, reunir les diferents eines legals en un sol document i aplicar-lo a tot el país.
Falta alguna regulació marco que garantice drets fonamentals. Entrar en las residencias sin no querer una persona y sin la orden adecuada del juez, tener sujeciones sin el informe exhaustivo del médico y sin la consulta al juez, por poner dos ejemplos, ¿no?
I Natàlia, si tot això li afegim la reducció de les macroresidències i de la mitjana de les places per cada centre, podem tenir, segons l'exministre, un panorama molt més humà per a totes les persones majors i, en definitiva, els seus familiars.
Serà per idees, eh? Gràcies, Mireia. I després d'escoltar les reflexions d'Anna Carmen Orte i d'Anna Matilde Fernández, ara ens toca prendre uns instants per escoltar una miqueta de música i ho faim amb una cançó sobre preparar-se i parlar amb un mateix per quan arribi el moment de fer aquell darrer viatge, el viatge a casa, Going Home, de Leonard Cohen.
I'd love to speak with Leonard. He's a sportsman and a shepherd. He's a lazy bastard living in a suit. But he does say what I tell him, even though it isn't welcome. He just doesn't have the freedom to refuse. He will speak these words of wisdom like a sage, a man of vision, though he knows he's really nothing but the brief elaboration of a tube. Going home without my sorrow, going home sometime tomorrow, going home to where it's better than before. Going home without my burden, going home curtain, going home without the costume that I wore. He wants to write a love song, an anthem of forgiving, a manual for living with defeat.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Cada any, la grip provoca problemes de salut i centenars d'hospitalitzacions a les Illes Balears. Enguany, protegir-nos i evitar la sobrecàrrega dels hospitals depèn de totes i tots, perquè ara, més que mai, cada llit compta. Si ets d'un grup de risc, per favor, vacuna't. Com més persones estiguem immunitzades, més protegits estaran els nostres hospitals. Demana cita al teu centre de salut i els telèfons 902 079 079 i 971 43 70 79. Govern de les Illes Balears.
A les 7 del vespre t'expliquem la crònica del dia i aprofundim en diverses matèries de la mà dels nostres col·laboradors. Informatiu Vespre, de dilluns a divendres a les 7. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IB3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IB3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. El WhatsApp d'IB3 Ràdio. IB3 Ràdio. És memòria.
Som grans. IB3 Ràdio.
L'envelliment actiu és un desig i també una realitat quan les condicions físico-psíquiques ho permeten. Es pot envellir sense gairebé perdre qualitat de vida, estar connectat amb l'entorn, participar de les decisions que es prenen al barri, al casal, al municipi on es viu.
Exacte, i aquí és on trobem la paraula clau d'avui, municipi i ajuntament. Davallem a un lloc concret, davallem a Palma, i el que fem és endinsar-nos en l'àrea de persones majors d'aquesta institució. El que farem és conèixer en què consisteix l'aposta per un envelliment actiu, i ho farem de la mà de la regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI, que és na Sònia Vives, i ja està preparada a l'altra banda del fil telefònic. Bones tardes.
Hola, què tal? Bona tarda.
I moltes gràcies per escoltar la nostra cridada. Fer que la vida de les persones majors sigui digna i activa no pareix una tasca fàcil. Amb quines eines compteu des de la vostra regidoria?
Bueno, des de l'Ajuntament de Palma vàrem fer una aposta a l'inici de la legislatura que va ser que totes les persones grans de Palma que visquessin a prop de Flassaders, perquè sapigueu que va persones, no?, de padró, no quedessin fora de les activitats, és a dir, que fossin que sempre que, encara que hi hagués una o dues persones, es formés un grup nou i es poguessin fer activitats constantment a Flassaders. Les activitats bàsicament consisteixen en psicomotriu, bàsicament, i algunes de pilates i dansa. El que passa és que, bueno, ara amb aquesta situació de Covid ho varen haver de suspendre tot. Va ser una llàstima perquè la veritat és que estàvem fent un programa molt ampli per a les persones grans del barri.
Sònia, hola, som la Natàlia Blanes, aprofito també per saludar-te i per plantejar-te una altra qüestió. Malgrat els casals i centres de majors estiguin tancats a causa de la pandèmia, nosaltres trobem que és greu que els majors en situació de risc social hagin de careixer dels serveis que els oferien aquests centres. S'han plantejat des de Cort donar alguns serveis bàsics en els majors, com el de menjador, de dutxa, de rentat de roba, encara que els casals hagin de romandre tancats al lleure per causa de la Covid-19?
Sí, bueno, són dues coses. Nosaltres, ja com dic a l'inici, el que vàrem fer és xerrar amb tota la gent que nosaltres teníem a Flassaders, que és la part meva de gent gran, i ho hem passat tot online. I tenim un munt de gent que hem aconseguit trencar l'escletxa digital amb les programacions que hem fet i continuen fent tot a casa seva a través de la nostra plataforma. El que m'esteu plantejant, encara que jo duc a l'àrea de gent gran, de manera transversal pertany a l'àrea de benestar social, i em consta que el company Antoni Noguera està fent un gran esforç, i nosaltres com a equip de govern ara mateix estem negociant uns pressupostos que són amplíssims en tot el tema d'ajudes socials, de menjadors i tot el que m'esteu comentant, perquè bueno, hi ha una necessitat que no te sabria dir ara mateix el número de percentatge que tenim, però que és infinitament major al de fa doncs, un any quan vàrem entrar, no?, a governar.
Uh-huh. Haurem de demanar-li al regidor Noguera per aquesta qüestió també. I el padró municipal de Palma de l'any 2019, que és el darrer disponible, hi havia 88.493 persones de més de 60 anys a la capital balear. La gent gran representa prop d'una quarta part de la població palmesana. La pregunta és, per què no hi ha una regidoria municipal específicament de gent gran?
Doncs això és un plantejament que és molt interessant i jo penso que, a més, hauria d'estar concentrat perquè tenen unes necessitats diferents que no són només les necessitats que es poden brindar des de l'àrea del company, no?, de benestar social, perquè precisament doncs, tenen un perfil específic com és que la falta de mobilitat, etcètera, etcètera. Nosaltres estàvem plantejant, perquè ens preocupava molt des de l'àrea, que la gent gran estigués tota sola. I sabem, som conscients de que hi ha molta gent gran que viu sola i que potser no té ningú, no? I estàvem començant, ja vàrem a xerrar amb una universitat d'Alemanya que ho havia posat en marxa, que era un programa de convivència entre intergeneracional, no?, de gent gran amb gent jove. Però, clar, ho vàrem haver de suspendre també. Sí. Nosaltres som molt, molt positius a l'hora de pensar que potser aquest any que entra, no sé, a finals de l'any que entra o s'altre, ho podríem començar a posar en marxa, no? Però com dic, sí, seria molt interessant. De fet, bueno, es va fer la proposta, però bueno, falta perfilar una miqueta tot això i potser al següent equip de govern ho té en compte i ho pot fer, no? Jo no, penso que estaria molt bé perquè ells també se senten doncs, molt abandonats en una etapa de la seva vida molt crucial, que han estat tota la vida fent feina i potser necessiten més carinyo per part de l'administració. Nosaltres també el que hem fet és totes les ajudes que donaven als casals per activitats, hem hagut de canviar tot el tràmit burocràtic perquè abans no es podia fer per infraestructures i demés, sinó que eren per accions formatives o lúdiques, i ara sí que poden utilitzar els dobbers per canviar totes les seves instal·lacions, posar mampares i dedicar aquesta línia de subvencions de gent gran per adequar els seus locals a la situació de Covid. Mm-hmm. Això jo crec que és interessant, més que res perquè bueno, ara no poden fer torrades ni poden fer quedades, però sí que poden doncs, adequar a la nova situació de pandèmia els seus locals a través de la línia de subvencions que donen des de la regidoria, no?
Clar. També volíem comentar-te una cosa. Hem entrat ja a la setmana que es commemora el Dia Internacional contra la Violència de Gènere, que és sempre el 25 de novembre. Com es combat aquest tipus de violència que pateixen les dones grans? Normalment pareix difícil de detectar.
Bueno, una dona gran que pateix violència masclista probablement porta tota la seva vida o un munt d'anys sent víctima d'aquesta violència. I és difícil detectar, doncs, perquè si no han posat denúncia o no han demanat ajuda en tots els anys que duen patint aquesta situació, doncs no solen donar la passa. Malauradament, no te sabria dir l'estadística concreta, ho hauria de mirar, però aquest any passat va haver-hi molt de feminicidis, estem xerrant d'assassinats, no?, que és la punta de l'iceberg de la violència masclista, de dones grans, de dones a partir de 60 a 65 anys. I això ens indica doncs, que lògicament és una realitat també que està oculta i que no ens enterem perquè no havien posat denúncia, però que van ser assassinades i, per tant, segurament duien molt d'anys aguantant aquesta situació.
És una duríssima realitat que ens ha tornat a recordar la Sònia Vives, que és regidora de Justícia Social, Feminisme i LGTBI de l'Ajuntament de Palma. Sònia Vives, moltíssimes gràcies per la conversa.
Moltíssimes gràcies a vosaltres per la vostra implicació en una gent que tant ens necessita, que és la gent gran nostra, no?, que ha fet bueno, avançar la nostra democràcia i treballar per tenir els drets que tenim ara.
Gràcies, regidora. Adéu, fins una altra.
Una abraçada, gràcies.
Som grans. IB3 Ràdio. Natàlia Blanes.
El pas del temps ens canvia progressivament l'aspecte físic i per això hem contactat avui amb un dels referents de la medicina i la cirurgia estètica i plàstica de les Illes. És el doctor Enric Munt, de la clínica Medivent, i amb ell volem posar algunes qüestions sobre la taula. La clínica que dirigeix presta serveis d'estètica, cirurgia plàstica i estètica, flebologia, dietètica, nutrició, psicologia. Ell és el convidat dels Minuts de la Salut d'aquesta edició de Som Grans.
Grans d'All amb n'Artur Kellner.
Benvingut, Artur.
Hola, Natàlia. En aquesta secció sempre aconsellem als nostres amics de Som Grans que facin exercici moderat, que tinguin bons hàbits nutricionals i que tinguin un descans recuperador. Per això és per estar en bona forma, no? Però si consideram que no ens basta això per tenir un aspecte que ens agradaria tenir, podem posar-nos en mans d'un metge professional de l'estètica. Per això tenim avui en nosaltres, a l'altre costat del fil telefònic, el doctor Enric Munt, cirurgià plàstic, director mèdic de la clínica, com tu, Natàlia, bé has dit, de la clínica Medivent, que significa Medicina del Benestar. Uh-huh. Situada a Palma, al carrer Federico García Lorca número 2, i que ens ajudarà a revelar algunes de les qüestions de la seva especialitat i els tractaments dels quals ens poden beneficiar els que ja han complert els 60 o més. Doctor Munt, benvingut al programa.
Bona tarda, Artur. Gràcies per la presentació, però em sap molt de greu haver-te de fer una petita correcció només d'entrada, perquè sí. Jo no sóc cirurgià plàstic.
Ah, vale.
Dic per no generar confusió.
Perfecte. Aclarida la nota. Quins són els tractaments estètics més demanats a partir dels 60 anys?
Mira, jo et diria que a partir dels 60 anys, especialment qui demana tractaments és la dona, més que l'home es torna una miqueta més deixadot. I potser en el cas de singular de la dona, el més demanat és millorar la flacidesa del rostre i del cos en general, millorar l'aspecte de la pell, especialment les taques, les imperfeccions de la pell. Aquests serien, potser incloent els volums, sobretot facials, el que més ens demanarien a partir dels 60.
I quin creu vostè que són els que tenen més garantia d'èxit quan som grans? Tots els tractaments i intervencions són adequats per persones d'edat avançada?
Mira, jo et diria que més que el tipus de tractament, el que cal ser realment eficient és amb la relació amb el pacient, entenguent el que vol obtenir del tractament. O sigui, el que no podem fer és, diguem, proposar un tractament pensant que arribarem a un objectiu quan el pacient té un objectiu completament diferent. O sigui, això és potser el més important. A partir d'aquí, perdona la falsa modèstia, però si els tractaments estan ben fets, la majoria són molt efectius.
I com ha canviat el perfil del client major de 60 anys?
Home, és que el pacient de 60 anys, en general, ja no es considera major. O sigui, fa doncs, 50, 60, 70 anys, el segle passat, sense anar més lluny, una persona de 60, 65 anys, perdona l'expressió, era un vell. El consideraven un vell.
Totalment d'acord.
No. Sí. Avui en dia no. Avui en dia una persona de 60 anys és dinàmica, està en forma, si es cuida una mica té una capacitat vital tremenda i a partir d'aquí vol que el seu estat extern físic l'acompanyi amb l'estat intern.
Quins consells podem donar a homes i dones quan es preocupen pel seu aspecte físic i estiguin plantejant acudir a una clínica de medicina estètica?
Mira, jo et diria que com a consell no hi ha, és difícil que hi hagi percepció d'hermosura, de bellesa, si no hi ha salut. O sigui, jo començaria per una mica pel fil conductor que té el vostre programa o la vostra secció, que és l'obtenir la salut a través dels hàbits correctes, l'alimentació, el descans, la falta d'estrès, evitar les relacions socials tòxiques, que això castiga molt la salut. Un cop ja tenim diguem, la base feta, llavors depèn molt del que vol cadascú. N'hi haurà uns que seran més presumits, encara que ho som una mica tots, altres menys, i cadascú té la seva percepció. cadascú li molesta o no li molesta, o li agrada menys algun punt determinat, i és el que hem d'anar a millorar. Per això que et deia abans, saber el que vol el pacient i a partir d'aquí posar-hi remei.
Xerrant de la cirurgia estètica i gent gran, molts tenim en ment una imatge no massa positiva dels resultats d'intentar aparèixer més jove del que s'és i acabar semblant tot el contrari, o tenint un rostre gairebé sense expressió, on els límits i qui és la responsabilitat de, en aquests casos, de qui és el...
Mira, jo et diria... per emmarcar una mica el concepte, que l'estètica, ja sigui mèdic o quirúrgica, depèn de tres pilars fonamentals. Un és, com et deia, la relació metge-pacient, l'altre és la capacitat tècnica del metge i l'altre el bon gust. I això és fonamental que hi sigui, a part de, doncs, del pacient com del metge. Aleshores, si volem generar uns clons perquè tots són iguals, d'una pseudo-bellesa, i dic pseudo perquè en el meu entendre s'allunya molt del que la bellesa dona de si, doncs veiem aquestes caricatures volent treure anys on hi són. Aleshores, provoquem falses, com deia, belleses artificials, pseudo-belleses, que no s'ajusten al que penso jo que és l'estètica saludable. Aleshores, un excés d'estirament, un excés de volum per contrarrestar una flacidesa, són estigmes que no tan sols no fan maco, sinó que fan lleig.
Doncs la darrera pregunta ja. Quin paper juga la discreció en una persona major de 60 anys que es somet a una intervenció de cirurgia estètica i es fa un dels tractaments que vostès ofereixen?
Mira, m'encanta aquesta pregunta, i això que no està preparada, que consti, que l'audiència ho sàpiga. El nostre eslògan, per dir-ho d'alguna manera, de la clínica, és l'èxit de la discreció. Si tu agafes la nostra pàgina web, l'única frase que volem ressaltar és l'èxit de la discreció. O sigui, el que no es pot fer amb un pacient és estigmatitzar-lo. No pots deixar-li senyals d'evidència de tractament. S'ha de ser discret, s'ha de ser harmònic, s'ha d'incorporar el tractament que li fas a un pacient en el seu rostre i a la seva pròpia bellesa. Per tant, aquest és el detall, jo diria que bàsic, i sobretot a partir dels 60-65 anys. Perquè que amb una persona jove li canviïs el nas perquè no li agrada, lògicament la veuran diferent. Però una persona gran que la vegin diferent no és maco.
Doncs gràcies, doctor Moon, per estar avui amb nosaltres i aconsellar-nos els tractaments d'estètiques que podem aplicar-nos als que ja passam dels 60.
Gràcies a vosaltres. Un plaer.
Moltes gràcies al doctor Enric Munt i a la Clínica Medivent de Palma pel seu temps i paraules. I gràcies també a tu, Artur Kellner, per dur-nos el doctor aquí al programa. Fins la pròxima.
Fins la pròxima, Natàlia.
Som grans. IB3 Ràdio.
Pento.
Cara a cara.
Adrià, ara mos posarem cara a cara. Una prova que consisteix a lligar paraules entre tots dos.
O sigui, hem de dir una paraula que comenci amb ses lletres en sa qual acabat l'anterior. Per exemple, si jo dic pensar, tu pots dir sarcoplasmàtic o sarcomatoses, si vols.
Molt bé, començam per sa paraula premis. Preparat?
Temps.
Premis.
Misteri.
Riures.
Resposta.
Tàctica.
Cantades.
Desconcert.
Certesa.
Salten.
Tèntol.
Tèntol, un concurs amb totes les lletres. Cada dimarts a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio amb Adrià Martí i Margalida Mateu.
Tèntol.
El darrer minut, la informació comentada, la veu del carrer, els testimonis d'aquelles persones que en saben d'economia, d'igualtat, de temes socials, de cultura, són els eixos del dia. 4 hores de ràdio, cada dia, de dilluns a divendres, de 9 a 1.
I aquest dimarts entrevistam el secretari general d'Unió de Pagesos, Sebastià Ordines.
A IB3 Ràdio, el dia, amb Rafael Gallego.
La PCR detecta el coronavirus encara que hi hagi poca càrrega viral i els resultats necessiten d'hores.
Los tests que hay en el mercado solo nos permiten considerar la PCR como lo que llaman el gold standard, que es la prueba aceptada por todos los territorios como un método de control.
Des de les 7, a l'informatiu matí, Sandra Martínez ens ofereix un complet repàs informatiu amb connexions en directe, novetats de darrera hora i reportatges en profunditat. IB3 Notícies.
Compromesos amb la informació.
Digues la teva. Participa amb nosaltres. Envia una nota de veu, fotografies o missatges de text al WhatsApp d'IV3 Ràdio. 646 93 45 01. 646 93 45 01. Forma part d'IV3 Ràdio. Aporta la teva visió o opinió. Participa. 646 93 45 01. Al WhatsApp d'IV3 Ràdio.
Apollem-se a escoltar IV3 Ràdio al 101.1 de la FM.
A IV3 Ràdio, som grans, amb Natàlia Blanes.
Sembla mentida, Mireia, però ja som a la recta final del programa. No m'hi aves mai.
Se'ns fa molt curt.
Sí. I el que toca ara es diu propostes culturals. Què duim avui? Doncs hem parlat poquet d'obres de teatre que tinguin les persones grans com a eix central del seu espectacle. Ens agradaria parlar-ne més, però sí, costa trobar aquest tipus d'oferta a la cartellera de les Illes. I, de fet, la proposta que us feim avui va més enllà de ser espectador de qualque cosa.
Sí, estem obrint un misteri, però és que realment les històries majúscules d'avui el que fem és dur-vos un taller de teatre terapèutic, una cosa diferent, un viatge per expressar allò reprimit, allò que està en conflicte. Us presentem el Teatro del Ser, analitzeu el nom. Ha arribat a Mallorca de la mà del seu creador, que és Nóscar Cortés. Parlem amb ell i també amb una de les persones majors que està fent aquest taller, que és l'Anna Garcia. Ella té 62 anys, la tenim a l'estudi en directe i la podem saludar. Molt bones tardes, Anna, i moltes gràcies per haver vingut.
Moltes gràcies a vosaltres, gràcies.
I tenim a Nóscar. Bones tardes, Óscar.
Hola, chicas, què tal?
Molt bé.
Me oís bien?
Perfecte, perfecte. No és que no parla el català, però l'entén perfectament. Així sí, que va, continuem. Óscar, conta-mos, abans de parlar amb l'Anna, com va anar per tu el primer dia de taller a Palma?
Bueno, pues lo primero quería haber dicho teatro de series, es teatro para ser, ¿vale? Ay. Yo siempre digo que es teatro para ser la mejor versión de uno mismo o de una misma, ¿no? Y bueno, respecto a tu pregunta, bueno, esto de cómo fue, y yo creo que esto depende de la vivencia de cada uno, ¿no? Entonces, yo propongo un espacio como facilitador, como terapeuta, en el cual cada persona viene con su historia, con su vida, con sus creencias, con sus, como habéis dicho, sus emociones reprimidas o sus yos no resueltos o sus yos que no se permite en su día a día, y simplemente facilito un espacio donde todo esto va apareciendo. Entonces, como es tan personal, yo te diría que por mí, yo creo que bien, pero bueno, Ana está ahí, yo no sé cómo diría ella, pero bueno, en general, visto lo que es el trabajo, yo creo que es acertado, porque las personas que estaban allí coincidían en lo que querían y lo que buscaban en su vida era esto que se proponía.
Ana, com va anar?
Pues jo crec que va anar molt bé. Per mi va anar molt més bé de lo que jo esperava. I pels meus companys, per lo que varen parlar després quan varen sortir, crec que també els hi va resultar més bé de lo que havien pensat tots. De fet, se'ns va fer molt curt i també tenim moltes ganes de que arribi desembre per tornar.
M'alegre,
és, com ell diu, és teatro para ser. Per la meva part, sí que és veritat que jo te puc dir que me vaig trobar a mi mateixa les coses que jo tenia dins que no sortien, saps? Aquella, allò que sempre portes a dins que...
En una sessió que ja no vas surts... remoure qualque cosa, per
sí,
tant.
Sí,
per
sí, sí, sí. Sí, vaig remoure perquè l'Òscar t'ho fa Sí, tu fa molt bé i a més te fa plorar davant de gent que no coneixes de res.
Òscar, hauries de veure-li la cara anant ara mateix, eh?
Sí.
Llàstima que no siguis aquí.
Sí, sí.
És un amor especial,
eh? Me va fer plorar i a mi no m'agrada. Jo sóc d'aquestes que ho porten a de dins, que no li agrada treure les coses i sí, me va sortir. I a més me va sortir de seguida i jo me vaig quedar super, super estranyada perquè no va passar, això no m'ha passat mai en la meva vida i mira que ja sóc gran, eh? Però sí, estic molt contenta, molt satisfeta. I quan tu me demanaves quina cançó, quina música, i quina, si, jo saps com vaig sortir d'allà? Me sentia, ara pensareu el que vulgueu, però jo vaig sortir com a Rocky Balboa.
Ostres, m'ha moxejat d'una molt bé.
Sí.
Després d'haver guanyat.
Claro, hombre, claro. No, sense cops, però com a Rocky Balboa. Vaig
fantàstic.
Sortir,
fantàstic.
Con un subidón. Sí.
Bueno, pues m'alegro, Anna, que fora així.
Sí, Òscar, la teva intenció és aquesta, és aconseguir precisament això. Bé, hola, som la Natàlia, que aquí sents moltes veus de dona, però com que no ens veiem les cares,
sí,
no,
Natàlia,
no saps exactament
sí,
qui som. Sí. La teva intenció és aconseguir el que conta Anna?
Bueno, mi intención, sobre todo con este trabajo, básicamente se fundamenta en mi experiencia y en mi vida, ¿no? En mi necesidad, en mejorar la comunicación con el contacto con las personas, en ser más responsable de lo que siento en cualquier momento, para ser también capaz de darme cuenta y cómo actuar, ¿no? Y de alguna manera, lo que entiendo que decía Ana o lo que ella encuentra ahí también, yo agradezco que Ana diga, Óscar, me ha sacado el poder llorar. Entonces, yo no saco nada. Ana ya venía con lo que venía, cada una viene con lo que viene, y es verdad que pues las dinámicas que se crean y se establecen, sobre todo para la iniciación de este grupo, que son iniciados y la mayoría de gente no ha hecho teatro, pues facilita de alguna manera estas dinámicas, pues ir apoyando estas corazas con las que vamos por la vida y para ir destruyendo estas corazas y llegar a la esencia de lo que somos, ¿no? Porque uno llega con una idea de lo que dice que es, ¿no? Pero somos más de lo que decimos que somos, ¿no? Es nuestro ego el que dice yo soy así, ¿no? Cuando entra alguien y dice yo soy tímido, no poder hacer algo, yo siempre pienso, espérate, ya veremos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, tendemos mucho a identificarnos con una parte nuestra por lo social, por lo familiar, porque de alguna manera todos esperan a que hagamos siempre lo que hacemos, pues el gracioso de la pandilla, el grupo siempre espera que haga el chiste, y al final nos van etiquetando, y sin querer nosotros vamos creyéndonos que somos esta persona. Y es el personaje que también adoptamos, porque tenemos personajes en nuestra vida, ¿no? Y aquí se trata simplemente de ver estos personajes, de darnos cuenta de que somos más allá de estos personajes y que la máscara es buena siempre y cuando no sea algo patológico, no sé si me explico, ¿no? Si yo voy todo el día con un personaje y no soy consciente de que soy algo más, sí que es algo patológico, con lo cual yo creo automatismos en mi manera de funcionar en mi día a día. Y esto lo que hace es vivir, que haga que viva en una cárcel, ¿no? Porque no soy capaz de decidir. Pero si soy capaz de ver esta parte que decía Ana, ¿no? Oye, pues he llegado con algo mío, toco con algo mío, me doy cuenta que también, oye, pues yo soy un tío que tiene un pronto y saco una mala hostia, pero oye, también soy muy sensible, ¿no? Entonces es darle luz a todo esto. No sé si te he respondido a tu pregunta y me he fallado un poco.
I tant, parlant de rols, no? Parlant de no encasellar-nos amb un rol, el rol de mamà, el rol de periodista, el rol d'administrativa,
claro,
i ser
claro.
Una altra cosa.
Claro, el
que
teatro
som.
Lo que tiene...
Això és el més interessant,
Natalia,
que tots ho som.
Sí, el teatro lo que tiene es esto, ¿no? Y por ello no hay edad. O sea, yo quiero decir, el teatro sirve para cualquier persona que tenga ganas, interés en el crecimiento personal, en el juego, en la diversión, en sacar al niño o la niña que llevamos dentro para jugar. Porque fíjate, yo tengo ya 47 años, ¿eh? Y me doy cuenta que voy creciendo como persona y me voy haciendo más responsable, voy viendo la vida de otra manera, y supongo que vosotros o vosotras daréis cuenta que no sois la misma persona que cuando teníais 30, que cuando teníais 20, pero sí que hay una cosa que coincidimos todos, y esto es así. Y esto es por lo que yo veo en los cientos de alumnos que he tenido en todas mis formaciones, y es que todos, en el fondo, tenemos un niño y una niña dentro que sigue queriendo jugar, ¿no? El otro día me decía un alumno, pues mira, yo entré el otro día a una tienda y quería robar una golosina, ¿no? Pero me decía un hombre que tenía 50 años. Dice, pero yo tengo dinero, sino, y además no soy ludópata, pero es que me venía el niño este de cuando yo me iba hacia el colegio y siempre robaba algo, ¿no? Y él, pues mira, estas chorraditas, ¿vale? Porque al final damos una golosina que va a coger uno, Quiero decir que ese niño que quiere desatar, que quiere salir, que quiere jugar, lo tenemos todos y para esto no hay edad, ¿no? Y entonces facilitar un espacio en el que pueda surgir esto, pues yo creo que es algo maravilloso, porque en el juego uno también se descubre, uno no tiene que estar en el drama constantemente para darse cuenta de las heridas o los asuntos inconclusos de su vida, sino a través del juego, del humor, del trabajo grupal, todo esto va apareciendo, ¿no? I a fin de cuentas, esto es lo que nos encontramos, ¿no?
I tant. I quina llàstima, no?, que el joc desaparegui de la nostra vida, o al manco que la societat no ens permet, no?, seguir jugant quan deixem la infantesa enrere. Òscar, quantes persones majors de 60 anys s'han apuntat als teus cursos? Perquè crec que no és el teu públic més habitual, no?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Que normalmente cuando me llama una persona mayor me dice, bueno, mayor, vamos a ver lo que es mayor.
Exacto, sí, definim las cosas. Primer.
Estamos hablando del target o el público que yo tengo, que está entre 35 y 55 años, ¿eh? Luego hay cierto tipo de gente con determinada edad, de 60, 65, que a veces me llaman y me dicen, oye, pero la gente que va, ¿qué edad tiene, no? Y esto a mí también me pasa a veces cuando me voy a apuntar a un sitio, digo, a ver si me voy a encontrar a chavales de 16 años, ¿no? ¿Y yo qué hago ahí, no? Bueno. Sí vienen personas sextagenarias, cincuentones, cincuentonas, cuarentones, viene un poco de todo, porque ¿sabes qué pasa? Que la inquietud en seguir creciendo y cambiar y mejorar en la vida porque hay algo que me hace sufrir, esto no tiene edad, porque una persona con 70 años puede tener la mente muy despierta y una persona con 18 puede tener la mente muy cerrada, ¿no? Entonces, esto es para personas que sigan teniendo curiosidad, inquietud, abrir la mente, seguir aprendiendo, ¿no? Y yo veo mucha gente de mucho tipo de edades que esto lo tiene, ¿no? Y bueno, en mis cursos, pues justamente en el de Palma, yo creo que son, no sé, Ana igual también lo sabe, pero seremos 5 o 6 personas que tienen 60. Sí, yo creo que sí, ¿eh?
Sí,
no
sí.
Es el target del público potencial, pero yo me alegro, ¿eh? Cuando entra una persona con esta edad, ¿no? Que yo ya estoy al borde también de ahí, ¿no? Yo digo, oye, qué valiente, qué persona con mira, esta persona podría estar en el sofá de su casa pasando el fin de semana haciendo cualquier otra cosa, con sus sobrinos, con sus hijos, y viene aquí a descubrirse, a conocer, pues eso, a llorar aquello que no me permito en mi círculo de amistades, en mi familia, porque sin querer al final la familia y los amigos, por mucho que quieran ayudar y dar, nos dan consejos. Y a veces uno no necesita un consejo. Simplemente que lo acompañen en su drama, que lo acompañen en su sufrimiento y crear empatía, ¿no? Y esto es lo que también se encuentra aquí.
Uh-huh. Ana, ¿tu què creus que trobaràs després d'aquesta sessió? D'aquí, quan s'acabis curs, que el curs és us trobareu un picanes més, no tens temps d'integrar allò que has après, allò que t'ha canviat. Com creus que serà l'Anna d'aquí 6 mesos? Una persona més connectada, més feliç, més autèntica? No sé si t'estraviries un poc.
Bueno, exactament, ara en aquests moments no ho sé del tot. Però per la meva experiència de l'altre dia, que només ha estat un cap de setmana, jo crec que si tot segueix com jo espero, el que me sentiré serà més... O sigui, si l'altre dia ja me vaig treure un pes de damunt, crec que les contractures que tinc a damunt de l'esquena segurament ja no les tindré. I se m'aniran totes soles sense... Bueno, ens donem massatges, també. Però jo crec que se m'aniran totes soles, la veritat.
Sí. Estaràs més lleugera físicament?
Estaré més lleugera físicament, mentalment, anímicament, i no sé, més... No sé, crec que estaré més... Més alegre, però no més alegre interiorment. No sé si m'enteneu.
I tant.
Sí. No només bueno, les xarxes socials.
Jo le diria a Anna, más allá de las expectativas,
sí.
Cuando llega el día, sí. No sabemos cómo llegamos, porque siempre llevamos algo que sucede un día antes, 2 días antes. Sí. Y lo que dice Ana muy bien, estas contracturas que a veces llevamos, todo esto que vamos somatizando, porque no nos olvidemos que el ser humano es algo holístico, ¿no? Eso quiere decir, detrás de una emoción o detrás de un sufrimiento viene una patología, ¿no? En terapia gestal llamamos sufrimiento cuando medicina se llama patología, ¿no? Porque cuando uno tiene acidez de estómago, pues posiblemente si no es algo que realmente es algo, una patología grave y ya diagnosticada por algo en concreto, porque me he tragado un clavo, por ejemplo, pues es muy probable que sea algo funcional, ¿no? Algo que viene con el con alguna emoción enmascarada que no le doy espacio y que no dejo de liberarlo. Y sin darme cuenta, esto me da un dolor de cuello, unas migrañas, una acidez en el estómago. Entonces, yo siempre digo que cuanto más expresivos seamos, cuanto más creativos seamos, cojamos nuestro drama y hagamos arte con ello, porque todo lo que saquemos hacia afuera y nos reprimamos hacia adentro nos va a salvar la vida.
Òscar Cortés, creador de Teatro para Ser, Anna García, integrant d'aquest grup de Palma, moltes gràcies per les vostres paraules i molta sort en el vostre viatge.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres.
Natàlia, Mireia, Anna, moltes gràcies a vosaltres per aquest espai i aquesta inquietud per el creixement personal. Gràcies.
Gràcies, Òscar, a ti.
Nos vemos, Anna, nos vemos en diciembre.
I ja que hem parlat tant d'emocions, anem amb un tema d'en Pep Suàs i els electrodomèstics. Equilibrista emocional. Moltíssimes gràcies a tots per haver passat pel programa i sobretot als qui ens escoltau. Adeu.
El moment de que surti a la pista i torna un any més. Fa equilibris amb les emocions.